Bona nit, obrim l'última setmana de l'Ofici de Viure abans de marxar de vacances. Avui, Dones Alfa.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
El terme dona alfa ha sortit de la que probablement és la universitat més prestigiosa del món, la Universitat de Harvard. Una dona alfa destaca en tots els aspectes de la vida, incloent-hi l'acadèmic i l'empresarial, amb total autonomia en l'àmbit sexual. El terme va ser utilitzat per primera vegada per Dan Kinlon, professor de psicologia de la Universitat de Harvard, quan va escriure un llibre sobre aquestes dones segures de si mateixes, amb capacitats excel·lents per al lideratge. Alfa, la primera lletra de l'alfabet grec, significa la millor o la primera. És a dir, parlem de dones que no es conformen amb un paper secundari a la societat. Darrere d'aquesta nova categoria de dones hi ha l'esmentat psicòleg Dan Kinlon d'aquesta Universitat de Harvard, que va dirigir un estudi que nodriria el seu llibre Alpha Girls, publicat el 2006 als Estats Units. Mitjançant centenars d'entrevistes va descobrir que el 20% de les dones té aquest perfil, l'anomenat perfil alfa. Entre les adolescents es va demostrar que eren molt més brillants acadèmicament que els seus companys masculins, a més de mostrar-se molt segures d'elles mateixes. Les dones alfa, segons aquest psicòleg, s'identifiquen amb conceptes com l'autonomia, l'autosuficiència i l'ambició. No es consideren en cap cas inferiors als homes, però tampoc creuen que s'hagin de transformar en una imatge bessona d'ells a l'hora de liderar un equip de treball. Les dones alfa. Fins a quin punt estem parlant d'una etiqueta? Avui mateix, la Noe, per exemple, ens ha escrit al Facebook, enmig de molts comentaris que agraïm dels oients de l'Ofici de Viure, i diu al Facebook, dones alfa deu ser només una etiqueta. Per mi el que porta a tenir èxit, ens diu la Noe, és el fet de responsabilitzar-se d'un mateix. Èxit i responsabilitat són la mateixa cosa. Avui volem aprofundir en aquest concepte, però de dones alfa, fins a quin punt és només una etiqueta, fins a quin punt hi ha realitat en un nou perfil de dona, sobretot en els llocs de responsabilitat a l'hora de manar. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
Dan Kinlon. Cap dona alfa pertany al sexe dèbil.
Soc en Joan Romeu, soc metge, especialista en neurologia i en psiquiatria i molt dedicat cap a problemàtiques de tipus sexual. La dona alfa seria la dona capaç d'actuar d'una manera triomfal o d'una manera brillant, obtenint els seus objectius tant amb el que és la vida laboral com amb la vida acadèmica, com amb la vida social, possiblement, sense inhibicions sexuals, el qual s'ha de tenir en compte que no vol dir que sigui una dona que estigui tot el dia fent coses rares i que no és exactament el que entendríem per desinhibida, no, és una dona que no té inhibicions i que sexualment es comporta tal com ella pensa que s'ha de comportar, sense sotmetre's a supeditacions ni a un excés de normes i de regles. Algú em diria, ostres, pues, coita, una dona que es comporta com un home. No és veritat. És una dona que es comporta com un home com cal, perquè ni tots els homes són triomfals i bons complidors en els aspectes socials, laborals, professionals, acadèmics, ni tots els homes triomfen també i són, no tenen inhibicions en aspectes sexuals. Si no, senzillament jo diria que la dona alfa pot ser una dona alfa, pot ser un home alfa, o fins i tot, no ho sé, no, potser els animals no anava a dir, podria ser un gos alfa. No, senzillament és un ésser, en aquest cas de gènere femení, que té unes condicions que signifiquen pues, bona autoafirmació, seguretat amb ella mateixa, saber exactament quins són els seus objectius i quines són les coses que s'han de fer per arribar a complir aquests objectius. potser algú li va estranyar que hi haguessin dones capaces de fer aquestes coses. Doncs li diria, nen, si tu ets un home i no creus que hi hagi dones així, o que són una cosa molt rara, doncs potser és que tu també t'hauries de fer mirar això. No ets un mascle alfa, segur.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure, les dones alfa. En parlem amb la sociòloga Cristina Sánchez Miret i amb dues psicòlogues, Mercè Conangla i Laura del Caño. En aquesta, que és la última setmana de l'Ofici de Viure, abans de marxar de vacances, aquest divendres marxem de vacances, tot i que durant tot l'estiu, a la mateixa hora, podreu escoltar una repetició d'alguns dels millors programes emesos durant aquesta temporada de l'Ofici de Viure. Serà a la mateixa hora i, evidentment, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Antoni Vicenç, psicoanalista i professor de filosofia.
En realitat totes les dones són alfa. Al principi de la posició femenina, de la vida, del rol femení, de la sexualitat femenina, és que cada dona s'inventa el seu paper. Totes les dones, ho sàpiguen o no, cada dona inventa. Cada dona és la primera de la llista. I aleshores aquestes dones alfa o bé assumeixen la seva originalitat de dona, de la seva posició femenina a la vida, que implica que no estan lligades a unes significacions tan estrictes i rígides com en l'home, i el terme de rigidesa se li pot donar tot el sentit que es vulgui, inclòs el sexual i sobretot aquest, no estan lligades a això i, per tant, són més lliures i més flexibles i no necessiten pensar fent totalitats. Aleshores, si una dona assumeix aquesta particularitat seva, pot pensar molt més enllà o pot resoldre problemes que els homes, per resoldre'ls, ens hem de posar en una posició femenina, que no està exclòs i que és molt bonic, però cal aprendre a ser dona, també per un home, però també per una dona.
Un minut i arribarem a un quart de deu a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Cristina Sánchez Miret, Mercè Conangla i Laura del Caño. Què tal, senyores?
Bona tarda. Hola.
Molt bona nit. Tres senyores...
I un senyor.
I un senyor que està molt ben acompanyat avui parlant de les dones alfa a partir de la petició que ens va fer un oient, l'Almudena, que ens va demanar si podíem parlar de les dones alfa, quina era la nostra opinió, si es podien etiquetar aquest perfil de dones com han fet als Estats Units a la Universitat de Harvard. Diu aquest senyor, aquest psicòleg, Dan Kidlon, la gent que diu que les nenes no són competitives i que no gaudeixen quan guanyen no deuen haver anat mai a veure una competició de dones. Les dones alfa són producte, diu aquest psicòleg, d'un segle de canvis socials i econòmics que han estat la base per anivellar el terreny de joc creant les circumstàncies que han beneficiat, sense precedents, les dones. Bé, Mercè Conangla, comencem. Què en pensa?
Ui, moltes coses en penso. A veure... Clar, ja comencem amb les etiquetes, i tu ja saps que a mi això de les etiquetatges no en sóc partidària. Jo parlaria de persones. Llavors, bé, diguem dona alfa. Jo, en llegir això, el primer que m'ha vingut al cap és lo dels primats, no? El mascle alfa dominant, no? Aquell mascle que és el més agressiu de tota la manada, que és el líder, però un líder que es guanya doncs, gràcies al seu, a la seva fortalesa, al seu esperit territorial, matxacant el qui hagi de matxacar per aconseguir les femelles, i els altres mascles es posen allà submisos perquè li reconeixen el poder i la força. Si això ho traspasséssim doncs, a el que seria un home alfa o una dona alfa, a mi el que he de dir d'entrada... És un model perillós. Jo penso que podria ser un model mancat de compassió, mancat de tendresa, que encara que sembli que siguin característiques afectives que poden semblar que ens donen fragilitat, jo crec que al contrari és el que a les dones i també als homes els dona una dosi important de fortalesa, perquè no hem d'oblidar que la nostra existència ara ha estat possible gràcies a aquestes característiques de cooperació que ens han fet pròpiament humans. Jo en aquest perfil, d'entrada, I he trobat a faltar la vessant emocional. És a dir, se'n parla poc, sí que es parla de que és una dona assertiva, però curiosament, tal com l'han descrit com l'autor, per exemple, parla d'una persona autònoma, que a mi em sembla estupendo, perquè jo sóc partidària de que hem de ser persones autònomes, però per exemple diu autosuficient i ambiciosa. Clar, per a mi això de l'ambició hauríem de matitzar-ho ja. Per exemple, ja ho deixo aquí sobre la taula, perquè penso que una cosa és ser ambiciosa i l'altra tenir un esperit de millora. Jo conec dones que tenen esperit de millora. Les ambicioses potser estan reproduint uns patrons que també podrien estar dintre d'aquest model alfa mascle primat. Bé, hi ha moltes coses, però jo crec que ja aniran sortint. Jo crec que d'entrada donaria la paraula a les col·legues que hi ha aquí.
A la nostra sociòloga, vostès sociològicament contemplen aquest perfil de dona?
No. I ara estic dient això i potser hi haurà algun col·lega femení, home o dona, de la meva professió que se li posaran els pèls de punta perquè no haurà fet una tesi doctoral. Però la veritat és que el primer que he pensat és que sort que no és sociològic el concepte. Sort que es m'ha inventat un psicòleg. I això és una broma i prou, eh? Això és una broma i prou. Vull dir, no, perquè em treu de sobre una certa responsabilitat.
Sí, sí.
Per què?
Sí.
Doncs perquè des del meu desconeixement, i això m'ho heu de permetre perquè sóc sociòloga precisament i no psicòloga, és a dir, que vosaltres en sabreu més que jo, l'únic que hi veig aquí és no només una etiqueta com deies tu molt bé, que acostumen a dur-nos problemes perquè no sempre són encertades, sinó que una etiqueta molt mal encertada. Per què? Des del punt de vista sociològic, no només tinc problemes amb aquesta etiqueta, sinó tinc problemes també amb lo sexista, que és la persona que ha omplert de contingut l'etiqueta. Per què? Doncs mireu, sabeu per què dic tants perquès? Perquè no sé com enfilar-ho bé, d'acord? Sense ofendre ningú. D'una banda, sempre que he sentit a parlar d'homes alfa, ja m'ha posat els pèls de punta. Però com pensava, com que no va amb mi, perquè jo sóc dona, per sort, en aquest cas, dic no, és una etiqueta en la que no m'hi he fixat. Traslladar-ho a dones alfa pot tenir problemes o no, però en tot cas el que li veig més important és que és reproduint tots els conceptes sexistes. Fixeu-vos, hi ha hagut un moment que diu, són dones, que ho he apuntat per aquí, són dones que poden ser competitives i que els hi agrada guanyar. I si no n'heu vist cap, és que no heu vist tot el que s'ha millorat darrerament. Mire, no només es guanyen el que guanyen els homes, no només és competitiu de la manera que són els homes. És a dir, és un concepte ple de testosterona. És l'únic que té. Per això tu dius que hi falten les emocions. Només té testosterona. I les dones també en tenim de testosterona. El que passa que no ens regim per un món, o no ens hauríem de regir per un món, en què només tingui testosterona. Per això és doblement erroni el concepte. Perquè d'una banda està fent equivalent, mascle o dona és igual, mascle o femella alfa, amb un tipus de triomf que no té per què ser el que nosaltres reconeixem amb una tribu de primats, perquè és que no som el mateix. I aquí a Harvard i a tot arreu, o sigui, traspassem les fronteres d'una manera, amb una tranquil·litat que esgarrifa. Això per començar. És a dir, què entenem per triomfar? Què entenem el que hem de reconèixer? Això d'una banda. Segon, una vegada entès que pot ser això, tinguem en compte totes les possibilitats.
Laura del Caño.
Bueno, ¿qué más puedo añadir? A ver, yo estoy de acuerdo con que todas las clasificaciones rigidizan y constriñen, y en este caso es una clasificación también muy desde el modelo americano. Entonces yo he intentado, leyendo el guión, hacer otro tipo de clasificación. Cuando leía el guión, me acordaba de una película que he visto hace poco en el cine, que se llama Madres e Hijas, y en esta película aparece una protagonista, un papel protagonista y un perfil de mujer que se adecua perfectamente a esta clasificación de mujer alfa que hace Dan Kinlon, que es una chica que es dada en adopción porque su madre está embarazada con 14 años, la dan en adopción. Entonces, esta chica desarrolla un tipo de carácter en el que se castra absolutamente lo femenino que hay en ella. A los 17 años decide hacerse una ligadura de trompas y vive, se pone en una posición existencial masculina absolutamente, en el sentido de que lo único que le interesa es la ambición social, el reconocimiento profesional, es una abogada que triunfa. Entonces, este sería lo que Dan Kinlon denomina mujer alfa. Yo creo que en la sociedad actual europea existen este tipo de mujeres y creo que es un modelo insalubre, insano. un segundo modelo de mujer alfa, entiendo yo que es en el que podríamos estar todas las mujeres contemporáneas, que nos toca vivir en esta época, en la que es una época de transformaciones sociales, que tenemos que estar trabajando, estamos trabajando por la igualdad de derechos todavía y seguiremos entre hombres y mujeres, y que explícitamente parece que la igualdad entre hombres y mujeres está, bueno, está clara, pero una cosa son las transformaciones sociales, que van a un ritmo, y otra cosa son los procesos psíquicos, que van a otro ritmo. Con lo cual, muchas mujeres de hoy en día tenemos una susceptibilidad aún delante de los hombres, porque todavía nos tenemos que defender y porque somos hijas y nietas y bisnietas de mujeres que han sufrido abusos y represiones. Y los hombres que tenemos delante, contemporáneos, son explícita y conscientemente reconocen los derechos de igualdad, pero también son hijos y nietos y bisnietos de los de los hombres del machismo, ¿no? Con lo cual, yo diría que en este saco estamos todas las mujeres contemporáneas que de alguna manera pues luchamos por estar en este mundo en igualdad de derechos y que tenemos valores como la competitividad, la autonomía, la autosuficiencia y la ambición que han sido valorados en los hombres y han sido reprimidos en las mujeres y que está muy bien que ahora podamos integrarlos. Es decir, yo creo que estamos por formarnos como persones integrales e igualades en drets a los homes.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de les dones alfa amb tres senyores, amb dues psicòlogues i una sociòloga, i també amb les oients i els oients, o bé a l'Ofici de Viure, o bé a Facebook a l'Ofici de Viure, o bé al chat de l'Ofici de Viure, catradio.cat/en directe.
Timothy Leary. Voler equiparar el poder de les dones al dels homes és subestimar el gènere femení.
Algunes característiques més de les dones alfa segons la definició d'aquest psicòleg de la Universitat de Harvard. Que sort que no escolta l'Ofici de Viure.
I que no està aquí davant.
Tot i que tenim oients des dels Estats Units, però vaja, dubto
estic
que aquest senyor t'escolti.
Estic segura que les seves col·legues li hauran dit, del dret i de l'inrevés.
No ho sé.
Sap fer servir la intel·ligència i la intuïció, sap que sobre la persona forta domina sempre la intel·ligent, no necessita l'aprovació dels altres, controla les seves emocions, les escolta i sap què li estan indicant. Aparentment sembla la dona perfecta. Segons Mercè Conangle, hi ha un punt massa elevat d'exigència.
Bé, és que tornem a estar amb això que ja s'ha parlat tant aquí, de la superwoman aquesta famosa que ja se n'ha debatut molt, no? En la definició aquesta de dona alfa d'aquest senyor diu, destaquen tots els aspectes de la seva vida, incloent-hi l'acadèmic, l'empresarial, l'autonomia en l'àmbit sexual.
Això és un robot, no?
Exacte. Som éssers, tots som éssers que podem perfeccionar-nos i, de fet, jo crec que és la gran tasca que tenim. Cadascun, la mesura, a partir dels seus materials, tenim una vida, el temps de viure, per anar millorant i anar-nos desplegant. I fins aquí, doncs, cada persona tindrà de desenvolupar unes característiques que no són iguals per tots nosaltres, perquè tampoc és igual el punt de partida. Ara, quan es parla de la dona alfa, i això es ven, com vulguem dir, és una nova raça, quasi, eh? Es venen a dir, és la dona del futur, una dona evolucionada. Ens ho volen vendre, d'alguna manera. I, a més, ens ho venen posant-hi com incoherències en el perfil, perquè jo, de veritat, en llegir el perfil que es diu, hi ha moltes coses que dius, oi tant, una persona intuïtiva, una persona autònoma, però entremig t'hi posen lo de l'ambició, lo de que és incapaç d'esperar-se més de 20 minuts i planta el qui sigui, sap que la seva vida i els seus interessos van primer, mai no ajorna res per ningú. I jo dic, Déu meu, horror, jo no vull que una meva filla ni jo mateixa vull ser així. A mi perquè cap, és com tampoc... incoherent aquests trets, no?
I és el perfil d'executiu agressiu, també, que tampoc el volem pels homes.
No, i la Laura abans parlava d'aquesta pel·lícula, que jo sí que l'he vista també, i no ha dit, però la protagonista... Bueno, potser no es pot dir, perquè és clar, ja volia dir com acabava. Però, vaja, bàsicament, vull dir, ara no diré el final, però diguem que diguem, d'alguna manera, com veus els resultats d'un posicionament vital, dius, bé, amb gent que jo estimi, i estimo molta gent, els meus alumnes, els meus fills, la gent que tinc al voltant, bé, és un perfil, i ja s'ha dit abans, realment perillós. I és perillós vendre-ho perquè moltes dones veuran això com un objectiu a assolir. És a dir, jo vull ser aquesta dona alfa, aquesta dona preeminent, seductora, amb èxit, que també hauríem de definir, com ha dit molt bé la Cristina, que volem dir amb triomf, èxit, amb poder. Jo estava intentant localitzar de la gent que tenim ara al voltant, i a veure si entre tots ho aconseguim, quines dones conegudes podrien ser dones alfa en funció d'aquest perfil. I, esclar, em sortien potser la Merkel, la Thatcher, el Clinton, així, dones... I tu dius, ostres... Però són dones que estan reproduint rols masculins totalment. On està la tendresa? On està tot aquest pou, aquest doll de diguem, feminitat, que no crec que sigui un tret de dona, eh? Crec que és un tret de persona que de moment ha desenvolupat més la dona, però que és possible que l'home, jo crec necessari, desenvolupi. I això és una gran pèrdua per la humanitat si entremig de tota aquesta competitivitat i aquests models tan més que ens van pressionant, ens deixem perdre aquesta part.
No només és una pèrdua per la humanitat, és una pèrdua per les dones. És una manera de matxacar, de limitar, de no deixar que emergeixi el poder de les dones, el poder en femení. Perquè això és realment revolucionari. Això
després
sí que realment...
Després en parlarem seria... de com seria aquest poder femení. La Roser de Barcelona diu al nostre xat que ha llegit sobre dones alfa des de fa temps altres autors que no són el que hem citat i que entenen com a dones alfa i com a homes alfa aquells capaços de defensar la seva tribu, protegint els dels valguts i mantenint a ratlla els que voldrien perjudicar la societat. Res a veure, ens diu la Roser, amb masculinització, sinó tot el contrari.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Doncs hem arribat a 2:15 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio en aquesta última setmana. Què tal, Ricard? Molt bona nit, benvingut.
Hola, molt bona nit, moltes gràcies.
Bé, doncs quan vulgui, Ricard, un minut de meditació, som tot orelles.
Moltíssimes gràcies, col·loquem-nos a gust, que podem fer una relaxació física i també mental. La ment dedicada exclusivament a crear tota l'energia que sigui de benefici per un mateix i per als altres. Amb aquesta intenció deixem que la nostra ment romangui quieta, ben emplaçada. Fixem-nos particularment ara en el nas, deixant que aquí la ment observi atentament. En plenitud d'atenció, però, no deixem que la ment vagi i vingui d'una cosa a l'altra. A vegades això pot ser. Tractem d'evitar-ho. Fixem-nos-hi bé i mantenim en continuïtat la ment en aquí. Observant el flux de l'aire, relaxant-nos molt en cada inhalació i en cada exhalació. Permetent que la nostra ment estigui molt lúcida, però, que no es quedi endormiscada, i aconseguint que la nostra ment sigui realment valuosa, positiva, que pensi amb claretat, que tingui eficàcia amb la seva acció, sempre creant bona energia, fent els possibles per sentir-nos lliures, siguem homes o dones. La llibertat és allò que ens fa realment estimar els altres. Per això una ment calmada, tranquil·la, assossegada ens permet tenir aquesta llibertat de poder estimar sense cap problema de tot cor. Amb cada inhalació fem que es desenvolupi aquesta ment que estima lliurement, i amb cada exhalació ho fem arribar a tots els éssers, beneficiant-los molt profundament.
Ricard, doncs moltes gràcies. Demà hi tornem. Demà parlarem de com reinventar-nos, com començar de zero en alguns aspectes, amb el doctor Mario Alonso Puig. Gràcies, Ricard. Bona nit.
Molt bona nit. Fins demà, doncs.
Ara mateix pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
catradio.cat/endirecte.
Per expressar-te, per donar la teva opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'Ofici de Viure,
connecta't a catradio.cat/endirecte.
La ràdio amb valor afegit.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Passen 4 minuts de 2:15. Avui les dones alfa, amb la Mercè Conangle, la Laura del Caño i la Cristina Sánchez Miret, que no vull dir que siguin dones alfa ni molt menys, eh? No se m'ofenguin, perquè no, de cap manera vostès són dones alfa. Tot i que hi ha algun oient que em fa broma al Facebook, com la TT, diu, jo vull ser alfa. I hi ha un altre oient que diu, bé, quina por, no? Perquè diu, recorda la imatge que es dona de la dona en algunes revistes femenines.
Sí. En podem fer broma, eh? Realment en podem fer broma, perquè potser hauríem de distingir entre si ho som realment o se'ns considera dones alfa. Perquè aquest és un tema afegit en la qüestió que val la pena que ens hi aturem un moment. D'una banda, jo entenc aquelles persones, aquelles dones que estan dient al xat, jo vull ser dona alfa, perquè vol dir que ets reconeguda i recompensada socialment. I nosaltres sabem que el camí perquè et reconeguin i et recompensin socialment és o fer d'home, és a dir, triomfar en els negocis d'un tipus d'home, diguem-ho així, diguem-ho amb totes les paraules que cal, o ser supersexy, perquè jo ara estic pensant en els videoclips, que ja no sé si es diuen així, de les últimes cantants, de la Lady Gaga i de no sé què, que a mi m'esgarrifen. Jo no els havia vist, feia molt temps que no em mirava, i ara, per casualitat, n'he vist uns quants. I jo penso, com és possible que el meu fill estigui mirant això? I encara sort que és un nen, i això que dic no m'ho tingueu en compte. Però les que són nenes i estan mirant això, quin model tenim de dones alfes són aquests? Una altra cosa és, en són realment de dones alfes? O la nostra societat vol que siguin les úniques considerades dones alfa? Aquest Clar. És un altre tema.
Mm-hmm. A part dels vídeos, també hi ha les revistes, Mercè?
Sí, no. De fet, a veure, revistes que estan llegint adolescents, els models, n'hi han de molt distorsionats i et diria malaltissos, fins i tot. Jo crec que molts pares no s'han pres, diguem, la molèstia o han fet l'esforç de veure exactament aquelles revistes que compren al quiosc, els continguts. Un dia, ara no recordo exactament els títols, perquè amb això, però és igual, revistes que fan per adolescents, llegides de punta a punta, i trobarem aquí models de dona realment preocupants, com deia la Cristina. Realment, jo crec que hem de ser com més responsables a l'hora de fer aquestes valoracions, no? Perquè la imitació funciona. És a dir, moltes nenes estan buscant models d'adult seria bo que trobéssim models adaptatius de ser persona. Jo repeteixo, ja no dic de ser home i ser dona, perquè crec que hem de fer un pas més enllà. Ara ja estem en un altre mil·lenni, això del rol masculí, femení, aquestes divisions... Jo crec que hem de parlar de persones, d'éssers humans, amb característiques diverses, perquè a vegades poden ser més semblant un home i una dona que dintre de lo que és la gamma de dones hi ha dones ben diferents, també, intergrups, hi ha perfils ben variats. Busquem un model de ser persona. Anem per aquí. Un model de persona no perfecte, sí en esperit de perfecció constant. Jo crec que hauríem d'anar per aquí. I que faci aquest treball d'equip entre una ment ben posada, aquest treball d'intel·ligència que aquí s'està parlant i a mi em sembla molt bé, i aquesta intuïció, però alhora també un treball d'autogestió emocional responsable, com deia també un oient abans, que faci que pugui construir-se de la millor manera humana que pugui ser. És a dir, el Jaume sempre diu arribar a ser la millor versió d'un mateix, això és èxit, no? Doncs jo crec que el meu èxit serà diferent de l'èxit de la Cristina, del teu, Gaspar, de la Laura, però jo sabré que és èxit perquè viuré amb serenitat, amb pau, amb alegria, amb gaudi, estimant la vida, les persones i a mi mateixa. Per mi això és èxit. No és que et demanin autògraf, ni que et reconeixin, ni que puguis matxacar la gent. Clar, llavors... Bé, crec que hem de netejar aquests conceptes. Què vol dir triomf? Què vol dir ser èxit a la vida personal de cadascú?
Laura?
Sí, per exemple, el tema de la competitivitat, ¿no? Creo que es un valor social a desterrar directamente, ¿no? Y en parte todo esto tiene que ver también con el sistema imperante, ¿no? El sistema económico, el sistema capitalista, el sistema productivo... que al final este sistema quiere que haya mujeres productivas.
Sí, sí, ¿por qué li té tanta manía a la competitivitat, Laura?
Bueno, porque la competitividad lo único que hace es comparar unas personas con otras y luchar por ser mejor que aquel o por tener lo que tiene el otro. Y yo creo que el modelo más sano tendría que ver con potenciar el carisma y lo que cada uno es, ¿no? Como que todos somos carismáticos, todos somos joyas en potencia y potenciar mucho más esto, ¿no? Pero, claro, este sistema de producción quiere mujeres para que produzcan. Y ahí entramos en el tema de la maternidad también, ¿no? Como que también es un tema que si lo ligamos con esto, ¿cuántas mujeres se ha retrasado una década o dos décadas la maternidad en estos tiempos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Y entonces los políticos y el sistema social se preocupan cuando baja el índice de natalidad porque no va a haber manera de pagar las pensiones. Entonces de repente te dan un poquito para que tengas hijos, pero no están mirando a la mujer como mujer y como madre, ¿no? En este sentido.
No l'estan mirant com a dona ni com a mare, però és que a més el sistema no pensa en femení, no pensa gens en femení, pensa en masculí. Llavors això fa que no només el sistema funcioni malament, sinó que deixi tota una part que és imprescindible perquè funcioni. I això és una paradoxa molt curiosa, per exemples. A la universitat, de vegades hi ha qui té problemes amb que ens quedem embarassades perquè ens han de substituir, com que cada vegada hi ha menys diners, és més difícil. Però és que si no tinguéssim criatura, amb 15 anys vistes no hi hauria ningú que es matriculés a la universitat. I això, que és una cosa tan senzilla d'entendre, està en la memòria dels temps, deu ser, perquè el que és en els que organitzen la universitat, i qui diu la universitat és perquè és el lloc on conec, però hi posen la universitat perquè no penséssiu en una empresa, que se suposa que tenim ments pensants a davant. Jo estic pensant ara concretament en una ment pensant que té no sé quin currículum que no s'acaba mai. D'acord?
Doncs emocional, això és, també, Cristina.
No, clar, els currículums, ja saps quins currículums tenim, no?
Doncs
són els
clar,
altres, els que les dones sempre sortim pitjor, perquè a més ens anem a criar durant un temps i llavors, clar, no tenim segons quines acreditacions. Doncs el món viu d'esquenes, això. I viu d'esquenes això, i és una cosa que realimenta, com tu deies, perquè alhora vivim en la competitivitat. La competitivitat és l'individualitat. Lo contrari seria la cooperació. que la cooperació no fa desaparèixer l'individu, ni les voluntats de l'individu, ni les necessitats de l'individu, però parteix del principi de que ens necessitem com a comunitat. Jo, per procrear, fins i tot per la maternitat, necessito un home. De moment, ja veurem què passarà. Però de moment encara el necessito.
A dia d'avui no,
no el necessito a mi. No. Bueno, necessito el seu semen, com a mínim.
Això sí.
D'acord? No he dit que el necessiti al meu costat. No, no et necessito ni conèixer-lo, imagina't. D'acord? Ni saber qui és. Però, en tot cas, ens necessitem. I aquesta complementarietat, tu has dit, Mercè, és necessària, existeix. I és sobre aquesta sobre la que hem de basar. I en aquí volia anar a una altra cosa. És veritat que individualment cadascú ha d'arribar allà a la fita que s'hagi posat. I això és la gran victòria. Perquè el que és bo per tu no és bo per mi. I el que és el teu projecte de vida no és el meu projecte de vida. Cadascun tenim un de diferents. I segons quins diria, ja hem vingut aquí amb un projecte determinat. I aquest és el que venim a complir. Una altra cosa és que el trobem o que no el trobem. Però sí que és cert que no només podem canviar individualment. Perquè el que és l'entorn, el que és l'esfera en la que vivim, la nostra societat té un gran pes sobre nosaltres, sobre com modulem els desitjos, sobre com marquem les fites, sobre el que decidim que estem fent bé o que estem fent malament. I estem en un món que precisament és alfa en aquest sentit.
Avui,
per això només compto un 20%.
A l'Ofici de Viure estem parlant de les dones alfa, quan falten 2 minuts per 3/4 de 10. Bé, aquesta ha estat l'excusa, el punt de partida per anar molt més enllà, i celebro que s'estigui dient tot el que s'està dient en aquesta taula amb tres senyores magnífiques l'última setmana de temporada de l'Ofici de Viure. Per tant, ens anem bé de vacances. Diu una oient, que és la Laia de Barcelona, que està totalment d'acord amb que el model de les revistes femenines s'assembla a les dones alfa. De què parleu? És un paper líder, però a la vegada submís al que la societat espera d'elles. En Pere, de Manacor, diu que no veu perquè està mal exemple el de Lady Gaga. Diu, d'acord, és massa excèntrica, però també és una dona amb empenta, treballadora, atrevida, intel·ligent, arriscada, desinhibida. A moltes dones i homes ja els agradaria tenir aquestes virtuts, diu en Pere.
Sí, sí, és que no sé ni què he dit, eh? Jo les confonc totes. Però jo estic... La Lady Gaga sembla que és una que s'embolica en el videoclip amb una mena de llençol que fa angúnia. Però jo ara més aviat em referia en general, m'he recordat d'aquesta perquè al meu fill li agrada aquesta i per això vaig anar a veure com era aquesta, però entremig, com que a més m'hi veig poc i a la pantalla no veia qui sortia en el videoclip, ni em vaig veure com 3 o 4 de videoclips que esgarrifava des del punt de vista sexual. Perquè era un model de dona que només oferia d'una manera molt matussera aquest aspecte del que és la seva persona.
Clar, aquí...
Molt més que la música, la lletra de la cançó, i cantaven bé, no pas puc dir que no cantessin bé.
Mireu, jo vull reivindicar la tendresa, no me'n cansaré mai, sempre que tinc un micro miro de reivindicar-la, perquè això de la lliberació sexual, una cosa és no tenir inhibicions, l'altra cosa és un exercici responsable de la sexualitat, com és un exercici responsable de qualsevol altre tret, perquè tampoc no l'hem de magnificar. És una dimensió important de l'ésser humà, però també s'ha d'exercir responsablement. Llavors, deslligar això, és a dir, d'alguna manera aquí amb aquest perfil que estem parlant, d'alguna manera, i també amb algun comentari que s'ha fet a l'inici, és com lliberació sexual de... No té cap mena d'inhibició, tot i que no es passa de rosca, diguem-ho així, més o menys era aquest el comentari, però el tema no és aquest. El tema és què passa quan comencem a dividir, a fraccionar-nos. És a dir, no hem d'oblidar que som éssers globals i que tot està connectat amb tot. Jo em pregunto els preus que models com el que estem plantejant, si ho deslliguem de la responsabilitat individual que una oient ha dit molt bé al principi, doncs que era importantíssim, i el deslliguem d'aquesta capacitat de tendresa, que és el que ens fa humans, la que ens fa atent a l'altre, el que ens fa enlentir el ritme, el que ens fa que no anem a aixafar l'altre per aconseguir els propis objectius, sinó que siguem capaços fins i tot a vegades d'ajornar momentàniament algun objectiu per un bé comú, perquè formem part d'un gran tot. I tot el que fem i deixem per fer té impactes. Llavors, bé, la reflexió hauria de ser aquesta, de dir què estem fent, estem dividint o estem integrant? I què volem pels nostres fills i per aquesta humanitat que està creixent ara, pels nostres nets, no? I què no volem? I anem a fer passos en la direcció.
Roseanne Barr. No hem d'esperar que els homes ens reconeguin el poder, perquè ja el tenim. Només n'hem de fer ús.
voleu parlar dels tipus de presons per acabar.
Sí, sí. Tenim la tendència... la Mercè ha acabat dient, no hem de dividir, hem d'integrar. Hi ha una frase molt famosa, divideix i venceràs. I l'hem entès a l'inrevés, perquè això ho diu qui mana i fa que els altres es divideixin. Perquè vol dir que té el poder sobre tots. Nosaltres estem constantment dividits. Ara no em pregunteu qui és el que ens fa dividir, perquè hauríem d'anar molt enllà i hauríem d'anar a un cercle determinat i moltes coses que aquí se'ns escapen del programa, eh? I que segurament no afinaria bé a dir-les. Però en tot cas, funcionem d'aquesta manera dividida. I això què fa? Que nosaltres mateixos ens posem presons. Moltes presons. La presó del que toca, la presó del ser modern, la presó del que em fa arribar a fi de mes, la presó del que la meva societat em recompensarà... I d'aquesta manera és la que vivim. I el que costa més és veure els barrots d'aquestes presons. Perquè van evolucionant amb el temps.
Laura?
Es una realidad que funcionamos de una manera dividida y esto crea malestar. Y esto es la consecuencia de que antes, en los tiempos anteriores, vuelvo a yo siempre tengo una visión histórica y sistémica, ¿no?, del asunto. Entonces, en los tiempos anteriores, si ahora estamos funcionando de una manera masculinizada las mujeres, es porque ha habido una represión muy fuerte anteriormente. Entonces, la idea es ir hacia el equilibrio, y eso sucede también con el paso del tiempo y de las generaciones, ¿no? Como que está bien estar apuntando hacia esta dirección, pero hay una realidad que tiene que ver, que es una consecuencia de lo anterior, y es esta.
Sí, jo volia afegir que estic d'acord amb el que diu la Laura, però jo afegiria que una vegada prenem consciència que la realitat és la que és, a vegades podem apalancar-nos en que, com que ha estat així i la història ho explica, doncs haurem d'esperar igual a una altra generació. Sé que no anaves per aquí,
Estem fent.
No.
Estem fent.
Però, d'alguna manera, que tot i que hi ha coses que les podem explicar, doncs, amb la línia de la història, una vegada ja prenem consciència de que els preus que s'estan pagant potser són massa cars, que estem generant noves patologies i noves gàbies, ens toca bellugar peça, I ens toca, doncs, plantejar les coses i tenir aquesta visió crítica.
I
salvar aquest 80% que no considera perfil alfa. És a dir, que són dones que estan fent molta feina, que, com deia la Cristina, estan aguantant la societat que tenim aquí i que segurament tenen un èxit que no es veu, però que segur que hi és i que s'ha de reivindicar.
I que no són només d'aquesta generació, sinó que en la història de les dones han existit sempre. No som ara, perquè siguem modernes i hàgim sortit a treballar reconegudament.
Mercè Conangle, moltíssimes gràcies, de la Fundació Àmbit. Molt bon estiu. De la Laura del Caño, de l'Institut Atrium Gestalt. Moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bones vacances. I a la Cristina Sánchez Miret, també. Que vagi
gràcies.
Molt bé. Fins ben aviat. Molt bon estiu. D'aquí uns instants,
vacances.
En Jordi Llavina. Què tal, Jordi? Bona nit. A punt?
A punt, sí. Sí.
Amb els mails d'amor.
Amb els mails d'amor, sí.
Amb quin correu avui?
Avui, mira, ara m'has agafat amb els pixats al ventre. Deixa'm-ho recordar.
És igual, anem a la publicitat.
No, espera, és que no tenia el títol. Ja t'ho diré.
L'hem atabalat tantes dones.
No. Sí, jo pensava
avui,
que abans
Jordi...
el bricolatge només el feia molts homes, i ara, com que feu bricolatge emocional, el fem tots plegats, no?
Sí.
Un senyor de Manresa de 45 anys, sí, ja ho recordo, que té un problema. Ara creem una suspensió, creem també un enjòlit, creem també un això.
Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt Programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
A l'Ofici de Viure mirarem d'aprendre...
A internet ara mateix teniu més de 500 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició.
L'Ofici de Viure amb Gaspar Hernández.
Eines pel benestar emocional.
A la nit dels ignorants. Dubtes, respostes, curiositats...
Aquestes ulleres que donen pel 3D...
Sí.
...que perjudiquen la vista.
La nit dels ignorants. Cada nit de 2:15 a 4 de la matinada. Amb Mireia Mallol.
Temps per preguntar-nos per la vida i temps per donar vida al preguntar. Aquest estiu no et quedis a casa. Vés-te'n de creuer amb el Crucero por Ciento de Viatges al Corte Inglés.
Fes la reserva abans del 24 de juliol a la promoció Crucero por Ciento de Viatges al Corte Inglés. El podràs pagar en 6 mesos i 0% d'interessos. A més, el creuer per les criatures, gratis. Consulta en condicions.
Els millors creuers de les millors companyies. MSC Crucero, Costa Cruceros, Pulmantur Cruceros.
El teu creuer a Viatges al Corte Inglés. El millor preu amb totes les garanties. Finançament subjecte a l'aprovació de la financera al Corte Inglés. Rebe 09/03478.
Després d'un hivern tic d'haver de matinar, Hipercor et desitja que aquest estiu dormis plàcidament amb jocs de llençols estampats des de només 9,95 euros.
Fins al 14 de juliol, els millors preus de l'any. Te'ls mereixes.
Hipercor. Preu i per millor.
El MACBA et proposa l'exposició amb la probabilitat de ser vist. Dorothy i Conrad Fisher, arxius d'una actitud. Una forma de pensar, de col·leccionar i de viure l'art.
Exposició al Museu d'Art Contemporani de Barcelona fins al 12 d'octubre de 2010.
Visites guiades incloses en el preu de l'entrada.
Més informació a www.macba.cat.
Fins al Pirineu i més enllà!
Aquest estiu, en Beri no et caldrà anar a l'infinit per aconseguir els fabulosos regals dels personatges de Toy Story 3. Acumula els codis que trobaràs als envasos familiars i introdueix-los a Beri.es. Beri, l'aigua del Pirineu.
Aquest estiu, viatjar amb les criatures és molt més fàcil, perquè Viatges al Corte Inglés, les vacances dels infants et surten gratis. A més, tindràs increïbles ofertes i podràs pagar en 3 mesos sense interessos. Les teves millors vacances d'estiu amb infants gratis les tens a Viatges al Corte Inglés, amb totes les garanties. Consulta en condicions.
No t'ho perdis. Les propostes de Catalunya Ràdio.
Festival Castell de Peralada. Del 16 de juliol al 15 d'agost tens una cita amb l'espectacle, la bona música i la millor dansa internacional. Les òperes Don Pasquale i Tosca, el Rèquiem de Verdi, Joan Manuel Serrat. Entrades al Servicaixa i els telèfons 902 33 22 11 i 972 53 82 92. Festival Castell de Peralada. Tota una experiència. Recomanat per Catalunya Ràdio.
No t'ho perdis.
Catalunya Ràdio et proposa participar en viu en una experiència nova amb la Riera de TV3 en directe des de la Rambla de Mataró.
Prou problemes tinc.
Aquest diumenge al vespre convidem els oients a veure l'últim capítol de la temporada amb els actors de la sèrie.
Tu no ho pots entendre, ningú ho pot entendre.
I a participar en un programa en directe des de la Rambla de Mataró, presentat per Pere Mas.
Tu deixaré més clar, si no pares amb tot això...
Si voleu assistir de públic a aquest capítol especial de la Riera...
Que perjudicats seran els teus fills.
Veniu a l'estudi mòbil de Catalunya Ràdio situat a la Rambla de Mataró.
Sí, no vol escoltar.
Us hi esperem aquest diumenge a partir de les 10 del vespre.
Tenies raó, Esteve.
Aquest diumenge seràs part de la Riera.
T'estimo.
Amb Catalunya Ràdio i TV3.
T'estimo i vull estar amb tu.
No t'ho perdis.
No t'ho perdis.
Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Gaspar Hernández. L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Tant que la Cristina Sánchez Miret encara no ha marxat, la Montse de Girona pregunta a les tertulianes què els hi falta, que els hi sobra per ser dones alfa.
A mi em sobra tot per ser dona alfa. De fet, una de les meves grans penes és en algun moment haver estat considerada per aquesta societat una dona alfa.
Moltes gràcies, Cristina. Gràcies per la claredat i la sinceritat. Vinga, Jordi, ja vine, endavant.
Som-hi. Hola, Jordi, companyia, gràcies per llegir-me. M'estimo més que tant l'anonimat. Soc de Manresa i tinc 45 anys. Porto 13 anys de matrimoni i tinc dos fills de curta edat. Des de ja fa uns anys que el meu matrimoni està mort. No tenim un punt de trobada. Pensem que de vegada més molt, molt diferent en tot. En la feina, en la canalla, la vida en general. Des de fa uns anys em ronda pel cap la idea de separar-me, d'iniciar un nou camí, però els nens frenen qualsevol pensament respecte a això. Ara he conegut una altra persona. La trobo impressionant, intel·ligent, atractiva, comunicativa. Ens veiem tot sovint, parlem, compartim penes i alegries. Ella també viu una situació complicada i hem decidit no tenir relacions relacions sexuals fins que el nostre futur no estigui aclarit. Tot això fa trontollar encara més el que queda del meu matrimoni. Més que mai penso en la possibilitat de separar-me, però no puc, no tinc forces. Estic molt desorientat. Què puc fer? Gràcies pel programa.
El nostre oient fa anys que no està bé en el seu matrimoni i pensa en la separació, però uns fills de curta edat li impedeixen de prendre la decisió. Ara, però, ha conegut una altra noia, una noia que també viu una situació familiar complexa i no sap què fer.
Mira, clar i català, perquè el teu mail és molt clar i molt català. Ja fa anys que el meu matrimoni està mort. Algú que digui això ja no tornarà a ser feliç en aquest matrimoni. O vaja, no, potser no es pot ser tan concloent, tan definitiu. És molt difícil que torni a ser feliç amb aquest matrimoni, no? Després també dius que el que queda del meu matrimoni i qualsevol referència en aquest sentit a la vida passada ja no és bona, no? A sobre, ara hi ha un estímul, que és una tercera persona, una altra persona, que no mantingueu relacions sexuals fins que les coses no siguin clares. Em sembla bé, no ho discuteixo. I hi ha una part importantíssima, com existeix en moltes altres parelles, que és la qüestió dels fills. Gràcies o no, els fills, em separo o no em separo. Els fills ens impedeixen separar-nos. Bé, els fills són, diuen Maria Rosa Ribas i Maria Rosa Serra, són la part més delicada d'una separació, però no han d'impedir-la ni retardar-la, ja que l'ambient enrarit els fa tant o més mal que la separació. Els nens frenen qualsevol decisió de ruptura amb la teva dona. Pensa que si no et separes d'aquí a uns anys, però potser te'n penediràs. Els fills demanen tot el nostre amor, però tal com estàs, tu estàs segur que els el pots donar sencer, aquest amor? N'estàs segur? Potser al cap de tants anys de relació matrimonial t'aniria bé distanciar-te una mica i tenir el teu espai abans de pensar, de resoldre, de concloure res. En aquest sentit, la degradació del matrimoni a mi em sembla que és anterior a l'estímul que ha suposat aquesta noia. Quan una persona freqüenta la soledat, això ho escriu en Francesc Torralba, és capaç de discernir el pes que l'ésser estimat té en la pròpia vida, la seva generosa donació. Jo optaria per aquí, per avançar en una separació que a mi em sembla inevitable després de llegir el teu mail i en la construcció d'una bona vida per tu i pels teus fills.
Què diu Iolanda Sussin, psicoanalista?
Moltes coses que tothom sap que els fills no poden aguantar una relació morta, de vegades són el motiu de no ruptura i això els ha suposat un deute, una culpa hipotecada. I d'altra banda, els fills creixen i es van formant com a persones, com a personetes, a partir de les identificacions i dels models i vincles que viuen. Què volem donar-los? Una vida a casa, familiar, en què la indiferència presideixi, governi, senyoregi les relacions entre els seus pares. Així doncs, els fills també haurien de ser la prioritat número 1 a l'hora de poder iniciar un procés raonable de separació.
T'hi has fixat, Jordi, que no hem parlat de futbol avui?
No! Això que ahir va guanyar
una hora, la Roca. Una hora sense parlar de futbol, ni banderes...
Jo no tinc ganes de parlar-ne. Si vols, parlem del Barça, eh? El Barça començarà aviat la preparació a l'estatge per temporada, que em diuen.
Demà, a l'Ofici de Viure, com reinventar-nos amb el doctor Mario Alonso Puig. Fins a quin punt és possible reinventar-nos? Demà, amb el doctor Mario Alonso Puig, en parlarem, i en Xavier Guix. Jordi, moltes gràcies.
A tu.
Els oients també. Els deixo.
Mira que moreno que està en barril. Està moreníssim.
Ara l'escoltarem. Bona nit. Bona nit.